Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Per què és important no queixar-se? Vivim en caiguda lliure cap al futur? Per què l'antídot més important contra la por és l'amor? I el coronavirus ha vingut per dir-nos alguna cosa? Aquestes i altres preguntes sorgeixen al darrer llibre de Francesc Miralles. S'anomena Tot anirà bé i és una conversa amb 20 mestres que ens ofereixen claus per superar aquesta incertesa i encarar amb optimisme el món en el que estem i el que ve. Francesc Miralles, bona nit i moltes gràcies.
Molt bona nit, encantat d'estar amb vosaltres.
Es creus que si alguna cosa distingeix l'ésser humà enfront dels seus companys de planeta és aquesta sorprenent capacitat d'adaptació i reinvenció. Tot anirà bé és una eina més per afrontar tanta incertesa, estrès i ansietat?
Sí, això jo ho deia Darwin, que a la llei o la màxima més famosa del seu llibre de l'evolució de les espècies, deia que no són les espècies més fortes les que sobreviuen, sinó les més adaptables. Avui en dia la psicologia parla de resiliència, no? Que és aquesta paraula que està de moda, que originalment es feia servir per materials. Un material resilient és un material que el pots doblegar i no es parteix. I, per tant, l'ésser humà ha demostrat amb tantíssimes crisis i catàstrofes que ha superat que és extremadament resilient i adaptable. I, per tant, per molt que vinguin maldades, tenim la capacitat en el nostre ADN d'en sortir-nos.
La canya que es blinca però no es trenca. El ble que vacila però no s'apaga. El cas és que aquest virus ha fet saltar pels aires, Francesc, d'un dia per l'altre, la nostra normalitat i ens hem hagut d'acostumar per força a viure d'una altra manera. Has consultat psicòlegs, humanistes, economistes, psiquiatres, metges, divulgadors, músics, periodistes, mestres espirituals, i tots són personatges de referència. Talment podríem dir com un equip de primers auxilis pels desafiaments que se'ns presenten?
Sí, vaig ser una vintena de persones que des de les seves disciplines podien donar resposta una mica al que estem vivint. Aquestes entrevistes les vaig començar a fer al març, però de fet alguns ja parlaven de segons confinaments i de més dificultats, i per tant ells i elles el que feien era explicar com podem encarar de la millor manera els temps aquests d'absoluta incertesa que deies i fer alguna cosa positiva, o sigui, tenint en compte que estem en una mena de travessa del desert i que tothom espera arribar al final d'aquesta etapa, no?, amb més o menys paciència, per què podem aprofitar aquesta etapa? Què podem fer entremig, no? Per què ens pot servir? O sigui, d'alguna manera seria aprofitar l'oportunitat d'aquests temps estranys per replantejar moltes coses que si haguéssim seguit a la carrera a la que estàvem, doncs no podríem ni haver analitzat, no? Perquè estàvem corrent d'un cantó a l'altre i ara és un moment diferent de la història que té altres oportunitats.
Francesc, el coronavirus ha vingut a dir-nos alguna cosa?
Bueno, primer ens ha vingut a aturar. Jo, més enllà del coronavirus, que el que té d'extraordinari és que ha afectat en els 5 continents, qualsevol gran crisi, fins i tot si és individual, d'una persona que pateix un accident o d'una persona que de sobte s'arruïna o que té un canvi de vida molt sobtat, és una crida d'atenció i el que ens diu és no estem per sobre de tot, no ho controlem tot, la vida és molt fràgil i la vida canvia en qualsevol moment i per tant el coronavirus el primer que ens ha donat és un gran bany d'humilitat i també ens ha regalat l'oportunitat d'aturar-nos i pensar com volem viure a partir d'ara, perquè això és temporal i passarà, però aquesta mena de retir espiritual i retir material, d'alguna manera, no? Perquè no podem anar a molts llocs on abans hi anàvem, doncs ha de servir, igual que quan les persones se'n van a una muntanya o l'ermità puja a una cabana i està ja tancat, per repensar la vida i dir molt bé, això és el que ha tocat viure ara, però després què? i aquest després què és el gran missatge del coronavirus.
I per què és important no queixar-se?
Perquè, primer de tot, perquè no serveix per res. Després, segon, perquè és una despesa d'energia constant, no? O sigui, quan una persona s'està queixant molta estona, s'intoxica dels seus propis pensaments i acaba esgotada i acaba esgotant els altres. Aquest seria el tercer motiu, no? Les persones que es queixen resulten altament antipàtiques i no són una companyia agradable per ningú. Una queixa concreta, quan ha passat alguna cosa, doncs tothom l'escoltem i tothom la podem recolzar. Però algú que es queixa i lamenta constantment no és una companyia que ens agradi freqüentar i, per tant, no és útil, no és productiu. Per tant, en lloc de queixar, millor fer alguna cosa, no?
Llegeixo en el teu llibre que aquesta època que vivim, doncs, tot s'amplifica. Els que tenien ansietat, per exemple, hi afegeixen més intensitat. La causa, sobretot, és aquesta sensació de perill. Què t'ha fet estar tan segur per titular el llibre Tot anirà bé?
No, el títol Tot anirà bé no era meu, sinó que era com un lema que es veia a molts balcons de Barcelona i que s'enviava també fins i tot per les xarxes socials, que a vegades les persones que són, o els mitjans que són crítics o que són descreguts, se n'enriuen, no?, d'aquests lemes, però aquests lemes sempre han existit a la història de la humanitat i, de fet, països altíssimament resilients com Japó, que hem de pensar que el 1945 el país estava totalment destruït i a finals dels anys 50 ja era una potència mundial. Això es va fer a través del miracle econòmic, però aquest miracle econòmic incloïa molts lemes i encara avui en dia m'explica el meu company Héctor García, amb el que vam escriure l'Ikigai, que cada cop que hi ha un desastre, per exemple, quan va passar el desastre de Fukushima, quan hi ha un terratrèmol, quan passa qualsevol cosa, el primer que fan les autoritats locals o estatals és divulgar missatges amb una paraula molt japonesa que és gambate, que vol dir esforcem-nos el més possible i així ens en sortirem, no? Llavors, aquests lemes, pensem en el lema d'Obama, no? Yes, we can. Sí, podem, no? O el famós lema de Kennedy, que va dir no pensis que pot fer Amèrica per tu, pensa que pots fer tu per Amèrica. Els descreguts els hi pot sonar com una frase buida, però la gent amb ganes de fer coses, doncs aquest tipus de consignes, aquest tipus d'afirmacions, és com una càrrega d'il·lusió i com un antídot per tantíssima negativitat que ens està envoltant a través dels mitjans de comunicació.
En aquest sentit, Francesc, per què l'antídot més important contra la por és l'amor?
Sí, això ho va explicar d'una manera molt bonica l'Andrés Martín Azuero. Ell és un doctor en psicologia que va portar el mindfulness a Hispanoamèrica. Es va formar amb el doctor John Kabat-Zinn a Nova York i em va explicar, quan el vaig trucar, que havia passat sol el coronavirus a casa 15 dies, va fer diverses trucades a hospitals i ningú el va venir a atendre en aquells primers moments de caos, i va estar com dues setmanes a 39 de febre lluitant sol contra la malaltia amb el que tenia a casa. I ens va dir que hi havia certs moments en els que tenia molta por, por de la seva salut, de no sortir-se, de morir, de tenir seqüeles que queden allà. I va dir que el remei que va trobar més efectiu contra la por era pensar en alguna persona que s'estimava molt i en el desig que hi tenia de veure aquesta persona i de compartir, d'estar junts. I aquest amor, doncs, dissolia la por que el tenia totalment segrestat, no? Per tant, l'antídot de la por ell va descobrir a través de la seva ment que era l'amor.
Ens ho diu Francesc Miralles i Contijoc, Barcelona 1968, escriptor i periodista de psicologia i espiritualitat. El seu llibre pioner, Ikigai, del qual n'és coautor, ha estat traduït a 56 idiomes. La seva novel·la, Amor en minúscula, s'ha traduït a 23. I per sortir d'una depressió va compondre l'àlbum terapèutic The 12 Autumns en col·laboració amb bons músics i amics i que estem escoltant de fons. Hem parlat amb ell una estona del seu darrer llibre Tot anirà bé, on conversa amb aquests 20 experts de diferents disciplines. Un llibre que vol ser una guia de supervivència amb una única finalitat: viure més bé. I com és la vida, el dia a dia, per Francesc Miralles?
Bueno, és diferent de com era fa 8 mesos, no? Perquè jo era una persona que viatjava molt per donar xerrades, per tallers, per coses de premsa, per treballs professionals. De fet, just abans del tancament de tot el món pel tema del coronavirus, vaig estar fent una gira a l'Índia sobre l'Ikigai, i una miqueta abans havíem estat a Okinawa filmant un documental de National Geographic al poble del centenari. Llavors, ara, doncs, tinc una vida molt més monàstica, com tota la humanitat, no? I faig vida més de portes endins, cuinant i fent coses que igual feia 20 anys que no feia. Però sí, estic també en aquest retir i en aquesta pràctica de la paciència.
Doncs, Francesc Miralles, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores i enhorabona per la feina feta.
A tu i a tots vosaltres. Moltes gràcies, amics.